Bon dia, són les 9 i 5 minuts del matí. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Nova Ràdio Lloret. Entre les festes de Nadal, entre la tertúlia política de la setmana passada, aquesta oficialment és la primera tertúlia ciutadana amb les persones que ens acompanyen en el dia d'avui. Parlarem de diferents temes, evidentment sobre aquest temporal que ens està deixant o que fins i tot li costa deixar almenys aquesta zona de la Costa Brava Sud. Amb nosaltres avui podríem dir que és un clàssic. Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia, encara que sembli que no.
Agustí Cabanyes, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies. Bon dia.
I el nostre estimadíssim Joan Gou, bon dia.
Bon dia.
Avui hem començat el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret, no podria ser d'una altra manera, amb l'última hora dels efectes del temporal Glòria. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, hem comentat com ha anat la nit, molt més tranquil·la que les anteriors, i ens ha comentat doncs, que la cosa ja minva, ja torna a poc a la normalitat, tot i que, com a mesura de precaució, les escoles, instituts i llars d'infants avui encara no obren portes. No sé com cadascú dels nostres contertulians han viscut aquest episodi de temporal, si pensaven que seria tan fort com ha estat o quines són les impressions.
Bueno, per lo que veig a través de la premsa i d'allò, Lloret encara té microclima, vull dir, ha caigut fort, no es pot negar i tal, però grans destrosses no en tinc coneixement.
Estic totalment d'acord. Vull dir, és un temporal de llevant que per mi no és nou, és com els d'abans. Jo havia vist temporals de llevant com aquest, potser no tan llargs, però forts, sí. Si parlem només del mar, el que ara aquí s'hi han juntat una sèrie d'altres elements meteorològics que han fet la cosa més complexa, no? I a nivell de territori, parlant de Catalunya, ha sigut greu. Ara, des del punt de vista de Lloret, potser va ser més greu el temporal de neu que hi va haver-hi, deu fer ara uns 10 anys.
10 anys, sí.
El 8 de març.
El mes de març, jo recordo.
El 8 de març del 2010.
Sí, jo era el primer any que venia a viure aquí a Lloret, d'un cop jubilat, i vaig dir, cony...
Li ben encertat.
Equivocat. Però potser va fer més mal a Lloret municipi i va dur més intranquil·litat aquells dies que no pas aquest. Ara, com a temporal de mar, jo ho comentava amb gent de la meva edat de Lloret i tothom et deia, noi, com els d'abans, eh? I a Aerora. Vull dir, a Aerora amb el sentit de que sapiguessin el que és un temporal de llevant.
Sí, jo en els anys 70 havia vist la riera molt desbordada i patia que aquí no hi haguessin desperfectes.
Bueno, quan no hi havia el passeig marítim, quan la platja, hi havia la carretera i la platja, evidentment l'aigua, jo l'havia tingut a peus de casa meva, amb les trellines sobre el passeig. A la riera ple d'aigua l'he vista no una vegada, sinó més d'una.
Bueno, i a nivell de platja jo he vist fotos, no ho he viscut en persona, però he vist fotos de l'Ajuntament absolutament descalçat.
Sí, això era un, i aquest va ser un temporal de Garbí, no de llevant. O sigui, hi ha hagut temporals forts de mar, el que jo per mi ha durat, ha sigut llarg, de 4 dies, avui és el 4 dia, em sembla. Avui ja no es pot dir que sigui temporal, però és llarg, perquè el llevant en un dia fa el que fa el Garbí en un mes. O sigui, la mar de llevant és molt forta.
Joan, des de les alçades de la Roca Grossa.
Bé, des d'allà dalt es veuen les coses d'una altra manera, evidentment, no? Però certament, bueno, l'afectació que té i que tindrà de cara al futur, el tan anomenat canvi climàtic, sembla ser que això ens haurem d'anar acostumant a viure episodis d'aquesta mena, no? Tant a l'estiu com a l'hivern. Per tant, bé, lo important és que no hi han hagut danys personals, almenys amb una magnitud d'aquelles que poguessis dir tragèdia, no?, a tot Catalunya. Sí que certament quan veus el panorama de lo que ensenya la televisió a altres zones, podem considerar que som dintre del que cap privilegiats, perquè, bueno, el que s'ha malmès, és evident, però quan veus el Delta de l'Ebre o quan veus altres paratges, realment és esfraïdor, no? Bé, que caldrà valorar, per això estan els senyors de l'administració, que fa dies que no dormen, pobrets, els veig cansats, els veig molt tocats, i, bueno, estan allà a peu de canó, vull dir, com si això fos una cosa anormal, quan hauria de ser el més normal del món, que per això estan, no? És a dir, per vetllar per la seguretat de tots els ciutadans i la tranquil·litat del país, no? I posar mesures allà on s'han de posar. Lo fotut de totes aquestes històries, com sempre, no? Passaran els dies, passaran el temps, entre avaluacions, comptabilitzacions, el que vol demanar més del que li pertoca i el que no demana gaire perquè no vol ser agosarat, i ara em refereixo a alcaldes, a consells comarcals i tota aquesta patoleia que està al voltant de l'administració, aquí tothom intentarà estirar cap al seu molí tota l'aigua que pugui, no? I parlant d'aigua, no? Per tant, bé, però no sé per què la història ens diu que sempre s'acaba diluint, igual que l'aigua acaba a Mart, no? Barrejada amb l'altra, i d'aquí un temps ni ens en recordarem del temporal. Tothom estarà encara reclamant tot allò que creu que li pertoca o que se li ha de reparar. Sembla ser que la línia de tren en tenim per dia. Seria el moment de poder de valorar si aquesta línia de tren caldria fer-la nova per l'interior i fer desaparèixer la de la costa, perquè aquest és un avís de la natura, de que aquesta línia de tren està condemnada, vull dir, tard o d'hora, pel canvi climàtic, si realment això continua endavant, això ens hi trobarem cada dos per tres. Per tant, caldrà veure què passa.
Sí, lo del tren trobo que és una cosa impresentable, vull dir. És totalment impresentable. Vull dir, avui, aquest dematí, he sentit, a més, tinc familiars afectats cada dia per les rodalies. Sí, sí. Avui parlaven de que surt un tren cada hora.
Surt de Malgrat.
Un tren cada hora per la línia de la costa. Per sí,
però vull dir que surt de Malgrat, Blanes i Anorda.
Deu sortir de Malgrat, sí, perquè l'altra línia està tallada i, com deia el Jou, han donat un plaç de 4 o 6 mesos.
9
sí, mesos, un part, ja està bé. Un part per tenir-la arreglada. Bueno, penso que hi ha un tram, no sé quin tram hi ha de l'últim temporal, encara no funciona, un tram a l'interior, ara no em voldria equivocar, però hi ha un tram de via fèrria també, no lluny de Barcelona, que també li van donar mesos i estan en ello, no? No recordo el tram que era. Bueno, però vull dir, hi ha un avís d'aquests que diu, que deia Diví, per dir que aquest no està en situació ideal. És que em penso que fa menys d'un mes varen començar a construir una espècie de dic o doble dic davant d'aquestes vies.
Sí, em sona.
Per protegir-se, no? Perquè no passés el que passa sovint. I potser aquesta revestalla ha sigut un avís de dir, això que feu no serveix per res. Deixeu-ho córrer i penseu en idees més noves i potser més definitives, no?
Sí, jo, aprofitant que parlem del temps i tal, jo el que aviam, amb tots els respectes per tothom que hagi tingut desperfectes o hagi perdut la vida i tal, però amb un nivell general i sense voler d'allò, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha afectat una mica és el del Delta de l'Ebre. Jo veig que allò, mira, que ho avisaven, que no hi ha sediments, que això, el mar entra massa, tal qual. Ara ha entrat 3 quilòmetres, vull dir, em sembla que és un 30% de la superfície dels arrossers a prendre pel sac.
Ah, però això és un més, i això ho atribuiria més a desastre natural, no?
I com... No parlo de culpes de ningú, però
seria... Dic... Home, sí. L'estat espanyol aquí té una responsabilitat tremenda. Vull dir, sobre aquest riu...
Sí, també hi fa més de 10 anys que avisen.
Hi ha 9 pantans, si no recordo malament.
Fa més de 10 anys que ho estan avisant, els del Delta.
9 pantans que van aturant la baixada de sediments... independentment de que sigui favorable pel Delta o sigui perjudicial, vull dir, ells van decidir pues, crear aquests embalsos i tothom és conscient de que cada un d'aquests d'aquests pantans que és per reservar aigua també reserva sediments, vull dir que tot allò que li privem al Delta de millorar-se i de regenerar-se per naturalesa, l'home ho està impedint. Clar, això on te passa? Ja tornaríem a estar amb el discurs de sempre, no? Mm-hmm. És a dir, clar, tothom mira per lo seu, no? Vull dir, si parles amb els d'Aragó, vull dir, ells han de procurar aigua per poder regar aquells camps desèrtics que tenen els Montnegros, no? Clar, aquesta aigua d'on te la treuen? Doncs, bueno, frenant el riu.
Tenen a l'Ebro.
Frenant el riu. Bueno, el riu és millor perquè passa per mi casa, no? Però, esclar, dius, cony, és que el riu aquest ha de continuar avall.
Creix i Santander té poca importància. Que no. Mori a Tarragona, tampoc. Correcte.
Clar, i això, quan veus que aquesta consciència col·lectiva del territori no és solidària, emprenya una mica, no? Emprenya una miqueta, no? De dir, bueno, han de dir caliente ríase la gente, vull dir que el refraner d'aquest país és molt ric i un d'aquests seria aquest, no? Vull dir, anant bé jo, els demés se me'n fot, no?
I després, a nivell anecdòtic, perquè hi haurà uns motius i tal, ahir vaig veure en un diari a l'estat dels pantans i tot això. Tots han recuperat molt, que estaven a menys de la meitat de mitjana i tal. Tots, menys una Tarragona que està amb el 37%. Què dius? I perquè el van fer aquí, o sigui que tots, aviam, pot ser que Sau s'ompli i un de Lleida no, per una circumstància particular, però que tota Catalunya estiguin a vessar menys un de Tarragona, també dius xoca, una explicació hi haurà.
Home, si el riu Ebre té 9 pantans en tot el seu curs, és evident que, clar, d'un pantà, fins que no en buides un, no omples l'altre. Això està claríssim, o ha de ploure. I precisament ploure, no som pas un país de molta pluja.
De molta pluja.
Malauradament, no? Tret d'aquests 4 dies que ho ha deixat anar tot de cop. Però la resta de l'any no podríem pas dir que estem en una zona de pluges constants. Per tant, és evidentment que si no hi ha una bona gestió dels cabdals de l'aigua i de l'estalvi i dels recs i del control, bueno, passa el que passa, no? Però, bueno, dit això, els de les Terres de l'Ebre m'imagino que estan acostumats a aquests episodis, vull dir, ells estan acostumats. Jo hi sentia gent que parlava d'allà baix. Normalment, aquests dies, la gent parla amb un to catastrofista. Però certament sembla ser que aquesta regeneració d'aigua de mar i aigua dolça pels arrossars es produeix cada any. Per tant, estan molt acostumats a rentar l'aigua de mar amb aigua de pluja i per anar regenerant aquest territori que s'hi està conreuant arròs des de no fa gaire temps. Per tant, tampoc és una història que dius és que tota la vida s'hi ha fet arròs.
Bueno, i des de no fa gaire temps hi ha una marca que té com a nom una senyal d'auxili que presumeixen que s'han des del 1870.
La marca potser sí, però no ho sé, bueno, és igual, encara que tingui 100 anys, és a dir, tampoc és allò del Delta, suposo que té molts més milions o milers d'anys, no? Per tant, tampoc és allò que dius, són cultius relativament ancestrals, no? És una activitat relativament moderna, comparativament parlant amb el temps, i que, evidentment, té uns riscos, i ho saben. I ho saben. El que passa que, clar, aquell arròs, amb la riquesa de l'aigua salada i l'aigua dolça, sembla ser que té unes qualitats particulars que no tenen altres zones. Bé, doncs aquest avantatge competitiu, quan tu no pots controlar els fenòmens de la naturalesa, doncs passa el que passa, no? Igual que els que tenen els musclos i els que tenen les ostres, que dius, bueno, doncs escolti, estan ocupant un espai natural que és públic per un negoci privat.
Bueno, els dels musclos sí, ho entenc, eh? Bueno, jo de fet entenc tot i no entenc res, però els del Delta, o sigui, m'ha cridat l'atenció perquè vull dir, mira que fa temps i temps i temps que els escolto esclamar-se. I l'administració, és que tampoc dona masses explicacions, diu, oh, què hi vols fer-hi? De dir, bueno, però el Delta de l'Ebre surt als mapes, les fotografies aèries, és un lloc de descans de les aus, o sigui, no és un campanar de Ripoll, diguéssim, saps? No és una particularitat, sinó que és part important de la Mediterrània.
És un espai natural que la gent se l'estima molt. La gent del territori se l'estima molt perquè hi viu, ho gaudeix, ho pateix, en treu un rendiment, li costa mantenir-ho, però bé, forma part de l'equilibri d'aquella zona molt concreta, no?
Jo estic totalment d'acord, és així. Hi ha anys bons, hi ha dolents, com hi ha amb altres activitats.
Exacte.
Econòmiques, no? L'altre dia parlaven precisament d'aquesta regeneració d'aigua dolça.
Però aquí estem parlant de la desaparició del delta, eh? Poca no. broma. De...
Bueno, però les coses es poden anar regenerant amb el temps i els aprofitaments o la rentabilitat que porta això és un altre assumpte, no?
Bueno, no soc geòleg, sí. Però vull dir, jo tinc entès que un delta es forma pels sediments que porta el riu. Si no hi ha riu, desapareix el delta.
Ahir veia un geòleg a TV3, si no recordo malament, que ens mostrava com era el delta de l'Ebre a l'any 800 i algo, i com és avui, i podríem dir que ha crescut el triple. És a dir, abans era una fletxeta molt petita i s'ha anat guanyant territori a base de sediments, el que passa que estaríem en aquell discurs de que mai n'hi ha prou. És a dir, aquell que té una hectàrea de terreny, ara, si tingués més sediments, possiblement ara ja en tindria dues. O hi hauria un altre propietari al costat d'aquest que hi havia. Per tant, clar, el creixement, si no és natural, ja no és creixement. Ja estem desvirtuant una miqueta el territori, no? Si veiéssim aquelles imatges, que a mi em va sobtar, no?
Sí.
La queixa constant és de que desapareix el delta. Quan el delta, en aquest espai de temps, ha crescut quasi bé tres vegades el que era.
Ja, però si t'ensenyen una foto dels anys 70, la comparen amb una d'ara, ja. Veus que ha disminuït.
No, al contrari, ha crescut.
No ho diria així, Com que no ho sé, no m'hi puc ficar fort.
Ara s'han perdut 2 quilòmetres de perímetre, possiblement. Però això no vol dir que d'aquí 3 mesos...
No hi torni a ser.
Però d'aquí 3 mesos no serà notícia. És a dir, no sortirà TV3 dient-te el Delta ha recuperat aquell espai que va perdre la riuada del mes de gener.
Bueno, no t'ho diran. Llavors em sembla que algú menteix, no?
Perquè no!
Si algú diu que no té sediments i de repente apareixen 2 quilòmetres de terra, d'on ha sortit aquesta terra?
No, però mira que quan no plou, quan no hi ha temporals, ningú en parla. Només la gent en parla quan passa. Pues això és exactament el mateix. És a dir, ara és molt important, i jo reconec que sí que és molt important, i que ha fet molt de mal, i que, en fi, que és una zona perjudicada. Però d'aquí 2 mesos, és més, d'aquí un mes... ni ens sentirem a parlar. I com en Trump se li dongui per deixar anar una llufa aquest migdia, el temporal d'ahir serà història. Per tant, estem vivint en una etapa de la societat de que les notícies duren el que duren. I la gent va a lo seu, i la gent continua el dia a dia. Vull dir que...
Sense treure'n la raó, jo en canvi crec que, i a vegades en altres programes n'hem parlat, que a través dels mitjans de comunicació, no sols ràdio, televisió, que també, sinó internet i tal, la gent està prenent un intervencionisme amb els afers públics. O sigui, jo no sé si es preocupen més o menys. Jo no diré que no es diguin forces bajanades, segurament jo en dic 30.000. Però abans ho deixaves tot en mans d'uns senyors que manegaven el que tu no sabies com anava, i ara, al créixer la informació, la gent té més opinió i pressiona més. Saps? Vull dir, llavors, clar, en els anys 40 això del Delta sabies el que et diria el Nodo, i prou.
Collons.
Avui en dia hi ha les fake news.
No, per això ja ho he dit.
Hi ha una geògrafa que al portal de RAC1, es diu Carla Garcia, ha dit que el delta no ha desaparegut, sinó que el que mostra el satèl·lit és l'aigua acumulada.
Correcte.
Sí. Això
té que... L'ha submergit.
Sí.
És aigua que va marxant, eh? Vull dir, és aigua acumulada de pluja, bàsicament, i del mar, no? Però això retrocedeix... El mar retrocedeix.
Sí. Amb els de Tossa que li ha entrat amb el 50 anys també retrocedeix, sí.
Imatges com les de Tossa o les d'aquí també a Lloret, al passeig marítim, tot ple de sorra, o part de la riera també inundada. Ens està dient la natura que no estem preparats per aquest tipus de temporal i, a més, amb el plus del canvi climàtic, que això pot anar a més en el temps. També deia ahir un especialista que el problema no és el pic del temporal, sinó que se sosté en el temps, en lloc de durar un dia o una nit, duren 3 o 4. No?
I el problema que deixa'm dir, la teoria diu que hi haurà temporals com aquest, però més freqüents. O sigui, el problema és la freqüència de l'accident, per dir-ho d'alguna manera. Si hi ha un accident, doncs el soluciones quan s'acaba, et recuperes. Ara, clar, si quan no tens recuperat, n'hi ha un altre, doncs un altre, el problema està aquí. Com en totes les ordres de vida, la salut passa el mateix, allò que diuen que plou sobre mullat, això és el que s'ha de mirar, d'evitar, no?
Hòstia, ha trobat un bon exemple, eh?
Molt real i actual. Molt real i actual, clar, home, s'ha de buscar coses gràfiques. No, home, la nostra...
Bueno, després de 25 minuts de tant pessimisme, una miqueta de canvi de to iria bé,
sí,
no?
Sí. Sí, perquè a més surten clarianes i encara ens deixaran malament, nosaltres al temps.
Però jo no crec que sigui pessimisme, això diu ell, que no estem preparats. Jo t'he dit abans que Lloret està molt més preparat ara que abans. Amb un temporal com aquest, abans, tota la vila, tot el passeig, el carrer Cervantes cap amunt estava inundat, jo ho he vist, amb piragües pel carrer Cervantes. Uh-huh. Hi ha fotografies d'això.
I tant, i tant.
I això és dels anys 50 i pico, eh?
I 60, eh?
I 60, o sigui... No denances. O sigui, el passeig marítim...
Parlem com la gent gran, eh?
Sí, però és que jo ja ho soc, vosaltres no. Jo m'hi considero, no m'ofenc quan me diuen gran. Me molesta quan una joveneta s'aixeca per deixar-me el puesto.
Sí, és emprenyador.
Això
sí.
M'emprenya.
Comencen a dir de vostè.
Aquest senyor d'aquí al costat meu, no hi ha manera que em digui de tu. Mira que ens trobem de dies.
I bueno, noi, perquè és d'una època cultural...
Ben educat, jo no ho soc, però què vol fer-hi? No.
Aquests dies s'està celebrant la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur. En Joan Gou és especialista en el tema i segur que hi ha molta gent que ja està escoltant i que els hi agradaria saber què és el que es fa en una fira d'aquestes característiques.
El més important, perdre el temps.
Esperava aquesta resposta.
És...
No l'hagués dit jo, eh? La diu ell, però l'esperava.
Des del meu punt de vista, eh? Jo parlo des del meu punt de vista i no represento ningú ni tinc que representar ningú. És a dir, sempre considerar que des de fa poder uns 20 anys el model fira, que ve de l'època medieval, és a dir, les fires es celebraven per baixar el bestiar a prop, diguéssim, dels pobles i de les ciutats, per poder triar i remenar i fer l'intercanvi d'un burro per dos cavalls o un cavall per tres eugues i anar fent, no? És a dir, aquest és el concepte fira, no? Estem al 2020. 2020, si tirem enrere i dius model de començament de llançament de fires turístiques de fa 30-40 anys, què ha canviat avui? Re. Absolutament re. El mateix model.
El volum de negoci haurà canviat, no? Que ha baixat.
Bueno, però ara entraríem en un altre vessant. És a dir, estic parlant del model de fira. És a dir... A l'era de la comunicació, de la tecnologia, de la connectivitat, de la globalització, del món totalment intercomunicat, on l'Alexa t'obre llum i t'apaga la cafetera, hem d'anar a una ciutat, sigui la que sigui, que jo entenc que la ciutat que organitza això, evidentment, a darrere hi ha un negoci bestial, no? Tant d'hostaleria, de transports, de restauració, de lleure, d'esbarjo, de... sobretot això, eh? Vull dir que... Més que el negoci en si. Encara hem de fer aquest gest de dir, ens hem de desplaçar per anar-nos a veure amb aquella persona que estem parlant cada dos minuts per WhatsApp? És a dir, té sentit avui dia una fira presencial? Okay. I si la tingués, des del meu punt de vista, jo crec que en un sol dia, en un acte que dius, anem a fer la festa del turisme i la farem un dia i farem, jo què sé, farem la festa gran i ens trobarem i veurem a la persona que fa temps que no veiem i la saludarem i estarem contents de veure-la, però al vespre cap a casa. Clar, una fira d'aquestes característiques que dura 5 o 6 dies i quan veus que les administracions, totes aquelles entitats públiques, és a dir, han de justificar que han d'estar presents per fer veure el territori que s'està fent alguna cosa per promocionar el turisme, i si et gastes massa et criticaran, i si te'n gastes pocs et criticaran, és a dir, facis el que facis et criticaran igual. És a dir, aquí tenim pàgines que són especialitzades en fer-ho, no? És a dir, si l'alcalde va a Fitur, per què hi va? I si no hi va, perquè el de Blanes es queda. Vull dir que comences a analitzar la crítica social i dius, facis el que facis, no l'encertaràs. Però certament s'ha de fer alguna cosa. Però des del punt de vista que jo he començat la interlocució, seria aquesta, la reflexió que s'ha de fer, és a dir, continua siguent vigent avui dia una fira presencial, sigui la que sigui, sigui Fitur, sigui la ITB, sigui la de Berlín, sigui la de Londres, m'és igual, exactament igual. És a dir, un cop hem llevat el model de negoci que genera una fira, l'objectiu central de la fira per la qual es crea i per la qual es fa, que en el seu moment té un raonament de ser, perquè estem parlant d'una època que no hi havia la tecnologia que tenim avui, és a dir, com a molt, quan neixen aquestes fires hi havia una cosa que es deia Telex, no hi havia ni correu electrònic, no hi havia mòbils, no hi havia res, per tant, en aquella època tenia un sentit, però és que l'evolució social i l'evolució tecnològica ens ha portat a un estadi que no cal que jo vagi a veure en Josep a Madrid per entregar-li un premi de no sé què que el veig cada dia al carrer Sant Pere. És a dir, i això és el que està passant avui dia a les fires, és a dir, de passo vull felicitar tots aquells que els han premiat, que hi vaig veure a les xarxes socials, és a dir, sense estar a Madrid estàs al corrent, que hi ha hagut empreses lloretenques que els han donat premis de diferent índole, uns per sostenibilitat, els altres per inversió, per remodelació, per haver fet esforços inversors, com pot ser en Frigolo, com pot ser el Samba amb el tema mediambiental. No sé si han donat més premis a més gent, perquè no he tingut temps de mirar més coses, però vagi per endavant, que sí, que certament s'ha de felicitar aquesta gent que està fent esforços per remodelar la indústria, que sovint reclamem que es faci, però quan es fa no té reconeixement perquè es fa a Madrid. És a dir, hi ha molta gent que no haurà llegit xarxes socials i no sap que se li ha donat un premi al senyor Frigola per haver sigut capaç de remodelar unes estructures, unes infraestructures que s'havien envellit amb el pas del temps i que ha fet d'aquestes infraestructures avui dia un dels models punters de la indústria turística a Lloret de Mar. Tens el Samba, que més enllà de les connexions personals i sentimentals que em puguin lligar amb aquesta empresa, certament quan van obtenir l'EMAS, el certificat mediambiental, ja va ser un punt d'inflexió per la ciutadania, per la ciutat de Lloret. És a dir, es fan coses que a vegades no sabem donar-los aquella ressonància que haurien de tenir i que acaben arribant molt tard. En canvi, a l'hora de criticar, som els reis del mambo aquí. És a dir, tot es fa malament, tot és un desastre, que si l'empresariat que no sé què, que si l'alcaldia no sé quantos, que si el regidor no sé... Bueno, en fi, escolteu-me, nois. Però clar, tot això ho hem d'anar a fer a Madrid, o a Barcelona, o a Girona, o a Lleida. És a dir, no som capaços nosaltres aquí de generar un acte anual per poder explicar a la població tot allò que es fa bé i tot allò que estan fent les persones que es dediquen a la indústria turística, que en definitiva és l'única que tenim, ens agradi o no ens agradi. Per tant, ja vaig tancant, perquè si no menjaré el programa. El tema fires, des del meu punt de vista, és aquest. És a dir, jo crec que ens hem quedat anclats en el temps, en el passat. Les fires haurien d'evolucionar. El que passa que, esclar, aquí ens carreguem un model de negoci una vegada més que no tinc maneres de veure quin seria el substitut, perquè recordeu-vos que el dia que hi hagi substitut per substituir el model de fira actual que generi més recursos que l'actual, ho faran. Per tant, o no hi ha necessitat o ja està bé com està.
No, la fira és no només per turisme. Jo he viscut fires a nivell industrial i és exactament el mateix. O sigui, fa uns anys eren molt necessàries perquè era l'únic puesto
però a la indústria tu podies ensenyar una màquina, una creació nova.
És el mateix.
El turisme no hi ha res per ensenyar.
Bueno, pots ensenyar uns serveis nous, un es pot inventar la creació de la palmeres a Dubai, guanyar el terreny, pots ensenyar coses noves. Digue-li màquina, digue-li assentament, digue-li el que vulgui. Però avui dia no, perquè ja l'empresa ja te l'ensenya l'endemà. No t'he d'esperar el 14 de desembre o de gener o de març que es faci la fira de màquines, eines a tal puesto. L'empresa avui dia, quan crea una novetat, els seus clients i no clients ho saben automàticament. O sigui, no tenen d'esperar les fires com abans. Abans les fires eren un puesto on anar a buscar i veure novetats. I les empreses esperaven la fira per presentar-se. Com el saló de l'automòbil espera, que també ha perdut molta vigència, ja abans el saló de l'automòbil era el Nova Mas, no? Presentació de models, avui dia surten 100 models durant l'any i no fa falta cap saló per presentar-lo, no? Doncs industrialment passa el mateix.
Es continua fent.
Però es continua fent una fira, però en un altre sentit. O sigui, avui dia una fira, per les últimes que jo he viscut ja fa 10 anys, fa 10, ara que ha de ser diferent, però tampoc és gran temps, ja 10 anys, és abans d'ahir. Era una reunió d'amics, no? Una reunió, l'empresa pues, els citava clients i representants, perquè el que diu ell del WhatsApp i els sistemes de comunicació actual et donen les novetats i donen a conèixer, però no deixen de perdre una part de la relació, que és la relació personal, no? Per lo menys amb multinacionals i amb empreses que té clients de tot el món. I també fa falta que quan parles amb algú per WhatsApp o reclamis en algú algo, tinguis la seva imatge a davant i sàpigues amb qui parla, no? I hagis parlat amb ell. O sigui, una trobada fa falta. Ara, que en un dia n'hi ha prou, o en dos, sí. O sigui, abans les fires, bueno, ja es van canviar. Abans les fires agafaven els caps de setmana. Després ja es van dedicar només a dies laborables. Com a molt es deixava el divendres a la tarda, perquè la gent de la ciutat on es feia la fira i les escoles de la ciutat hi poguessin anar. Aquell dia liquidaves els catàlegs amb els nanos, liquidaves els papers, cosa que no et feia falta tornar cap a casa, es quedava allà. Vull dir, hi havia una part d'aquesta social d'una tarda, no? I quan era el cap de setmana ja era horrible, no? Però avui dia és una trobada social.
No, que va, això,
de clients,
això no.
Però el client,
a
fer un negoci, ja no s'hi va a la fira.
Des del moment que la política intervé en l'economia, perquè l'empresariat va apretar molt, jo recordo els anys 75, 76, 77, estem parlant de l'etapa transicional econòmica política a Espanya, la Generalitat acabava de començar, que fins aquell període érem els empresaris els que realment dinamitzàvem el sector i ens havien de pagar i ens havien de buscar i ens havien de fer. Fins que van començar a sortir veus demanant a l'administració ajudes, complements, perquè la imatge global del territori fos millorable de les fires. Des del moment que aquesta gent hi posa calés i entra aquí dintre,
ja és una resta,
es queda
ja
el negoci.
Clar.
I tu passes a ser un segon nivell dintre del sector. No?
Aquesta és la diferència entre les fires de promoció territorial de les fires de negocis purament.
Correcte.
No?
Clar, i aleshores aquesta cultura que hi ha en aquest país instal·lada, que ve de, en fi, tot el territori nacional, de que som l'única cultura europea, i això és greu, que l'Estat financia tota la promoció de la indústria. És a dir, turisme està finançada per l'Estat. És a dir, Tour Espanya, tots els estaments que tenim per promocionar el país, que hauria de sortir de les arques privades, és a dir, la suma de les inversions de les empreses privades, haurien de promocionar allò que ells els genera benefici, no? És a dir, som l'única indústria al món, pràcticament, que l'Estat paga la publicitat. És a dir, no m'imagino jo l'Estat pagant la publicitat de Seat, de Renault, de Nissan...
No crec que sigui ben bé així, eh?
I tant. Per això es va crear la taxa turística?
No, la taxa turística, en teoria, es crea per minimitzar la destrossa que el turisme genera, és a dir, l'impacte ambiental. Haurien d'anar destinades...
A la promoció.
Bueno, tornem a estar allà mateix, és a dir, la destrossa que provoca el turisme per ell mateix, és a dir, com a indústria, és de caire mediambiental...
No, el turisme...
Impacta el territori.
Però en canvi, és un servei...
Ho destinen a promoció. Per què? Perquè l'administració no té prou recursos. Ah. És a dir, tot allò que ha de sortir del pressupost, si és per anar a promocionar una activitat privada i industrial, encara que hi hagi una part aquí mixta de territori, una de lo que són els destins i lo que és la indústria, és evident que hi ha d'haver-hi un retorn, no? I aquest retorn li fan pagar al turista. Des de que es creia la taxa turística li fan pagar al turista, no? Però la idea va sortir a Palma que havia de ser una ecotaxa per minimitzar l'impacte del medi ambient.
Bueno, de fet, ho expliquin com ho expliquin a Palma o a Mojácar, a Almeria, el fet de la taxa turística és perquè municipis amb relativament pocs habitants, o sigui, un municipi amb 10.000 habitants, rep de repent 300.000 persones. Llavors, ha d'oferir uns serveis de mínims de manteniment que amb el seu nombre d'habitants no els pot donar. Llavors, aquesta taxa tindria que anar íntegrament amb els ajuntaments. L'administració ha dit que no, que se'ls reparteix. O sigui, en el cas de Catalunya, en aquests moments és meitat i meitat. Meitat per la Generalitat, meitat per l'Ajuntament.
En el millor dels casos.
En els millors dels casos. Aquí a Lloret em sembla que és meitat i meitat. Ho vaig llegir fa poc, però bueno, també puc haver llegit malament o el que informa malament. El fet de que la Generalitat o l'Ajuntament de Lloret destinin íntegrament aquesta recaptació a promoció és una decisió d'ells.
No, és obligat.
O sigui, és finalista, però no ha de ser exactament de promoció. O sigui, la Generalitat podria destinar una part a refer camins de ronda o a netejar platges o de... I l'Ajuntament no té per què gastar-s'ho directament en promoció. Pot ser un parc de jocs infantils, un amfiteatre, d'allò. Que passa que ho destinen a promoció. I una cosa que volia apuntar, mira que jo sóc molt crític amb les fires i personalment en sóc en contra, però en una conversa algú em va fer notar una cosa, diu, la fira, com molt bé s'ha explicat, és un punt de trobada on venen principalment dos actors. Un actor que ofereix i un altre actor que adquireix. Llavors, clar, quan la fira, el resultat econòmic de la fira no és notable, és lògic que surtin veus dient això no serveix per res, doncs ho hem d'eliminar. Contra això, i mira que ara parlo una mica en contra meva, perquè jo no estic en contra, però sóc crític amb les fires. Hi ha algú que em va dir, diu, tu t'has fixat que en qualsevol festa d'un barri de Terrassa hi ha una nevera que fica Coca-Cola i les valles són amb el d'allò de Coca-Cola? Diu, Coca-Cola té un sistema publicitari inspirat en que, encara que no guanyi diners, ell ha d'estar allà. On? És, per exemple, ara ho estem veient, València o Andalusia surt a les televisions, s'estan gastant una pasta, que la gent no sabem on és València, que no sabem on és Andalusia, però cal recordar-ho. Amb aquest aspecte encara podria...
Abans es deia molt això, sobretot a nivell de petita indústria, i així per voler-se ficar en mercats nous i tal, de dir a la fira i tens de ser-hi, perquè per lo menys allà et pots donar a veure i trobaran. Avui dia això ha perdut actualitat. Avui dia...
Bueno, ha perdut. Una pregunta vull fer. A la fira, el nombre de visitants puja o baixa?
Jo diria que s'especialitza.
Puja,
des del meu punt de vista.
Malauradament puja.
En les vostres potser sí.
Malauradament?
Pues llavors potser sí que hi hagi una part de raó d'aquella gent de dir, si ve gent a mirar el meu aparador, potser que jo estigui dintre l'aparador.
Ja t'he dit que és un, la fira és un negoci dintre d'un negoci.
Bueno, és el negoci per la Mancomunitat de Madrid, bueno, en el cas de Fitur.
Ja
bueno,
no sí, és igual, ara parlem de Fitur, però és igual. Parlem de la ITB de Berlín. M'és igual, o parlem del mòbil, Market de Londres.
O parlem del mòbil de Barcelona.
És el model que jo estic criticant. No estic criticant la Fira de Madrid. Jo no m'estic carregant Fitur, ni m'estic carregant el BTV de Barcelona. M'estic carregant el model Fira. És a dir, que jo no hi estic d'acord. Que jo no hi estigui d'acord no vol dir que no sigui un model vàlid.
I que tingui una acceptació popular et contradiu.
Evidentment. Evidentment que em contradiu. Per què? Perquè és més forta la indústria econòmica que no pas la indústria turística.
No, l'indústria. El cine és una indústria econòmica i fa pel·lícules que no les va veure ningú. Bueno, o sigui, si la fira...
Però oi que hi ha darrere una productora que s'hi ha jugat uns calés i que ha fet una aposta? Pues, si en fa tres de seguides que no li van bé, no em preocupis, que no en farà quatre. Pues això hauria de ser exactament el mateix. El que no pot ser és que ens subvencionin la festa.
Això és un avantatge que sempre han tingut els turistes.
Clar. Jo ja t'entenc i ara semblarà de dir aquest que quina pastilla li han donat avui que defensa l'administració. L'administració, com ficava el cas de València i Andalusia, promociona el territori. A l'hotel Monterrey, a l'hotel Samba, a l'hotel de la Mar, aprofitant que la gent se'n recorda que existeix Catalunya, va a buscar els seus clients i fa la seva propaganda.
I espera la fira per anar-hi?
Jo no sé si
no,
són o
no. No, és la pregunta que faig. El senyor Frigola...
Sí. El senyor Frigola, potser, no apareix per la fira, però critica que l'Ajuntament de Lloret no hi vagi.
Això no ho sé, potser sí. Home, clar, no li fa un favor, en directe.
Pobre Frigola.
No ho sé.
Però aquest senyor que ha fet aquesta inversió personal, com fan 100.000 industrials...
Com altres, ara veiem l'hotel Casino, l'acaben de fer nou, vull dir que, a veure, he parlat d'en Frigola perquè li han donat un premi. Suposo que l'any que ve li donaran a l'Azure.
Deixa'm dir d'una altra manera. L'industrial hoteler, que fa inversions, com fan 100.000 industrials de totes les branques del món, esperen la fira per anar-se a donar a conèixer i promocionar i buscar clients? La resposta per mi és clara, no.
No, clar que no.
Bueno, jo vinc del turisme, tinc un negoci i vinc mínimament mal vinc del turisme. I no apareixo a cap fira, no d'allò, tinc una petita pàgina d'internet i aquestes coses, però criticaria que el nom Catalunya no existís dintre del que són les promocions turístiques. Que la promoció que fan, jo puc ser crític amb ella, m'agradaria més una altra, és una altra cosa. Però la promoció generalitzada del territori, amb això crec que tots hi estaríem d'acord, no?
Pues ala.
Bueno, no, ja veig que tu no, però clar...
No, jo...
Ja veig que tu... Sí, on anem de vacances? Sí, a València, o sigui que hi ha València.
Sí, si aquest senyor i jo, més de ser del sector turístic, fóssim del sector ramader, jo crec que estaríem molt emprenyats de veure que per el nostre sector, l'administració, no s'hi gasta un duro i, en canvi, amb el turisme s'hi gasten molts calés. Ho dic des d'aquest punt de vista, sí, no ho dic des d'un altre. És a dir, encantat de la vida que es gastin calés en promocionar els destins que hi ha a Catalunya. I està bé, vull dir, jo no dic pas que no. El problema està és que si això és just o no és just comparativament parlant amb la resta d'indústries que formen part de l'economia d'un territori. És a dir, jo estaria emprenyat si fos d'un altre sector. Ho dic des d'aquesta vessant. Des de la vessant en la qual a mi em va bé i em serveix i em millora i em baixa costos. Escolti, no, que duri això, Que duri això de Fitur i...
El sector ramader, amb algú, dintre del sector ramader, li deu d'anar molt bé... que si té dret a 50 vaques i només en té 12, li premin per no produir llet. O sigui, cada sector té el seu...
Ara ens farem mal perquè de vaques... Però bueno, segueix.
Bé, tenim aquí també un motor de mostra que és a Tordera, precisament, a la Fira del Mercat del Ram, que en els anys 80 hi havia com a 250 estants i que ara actualment si arriben a 80...
Ja... Exacte, perquè és per això el que jo preguntava, dic, l'afluència de públic, o sigui, el sector, l'actor adquisitiu,
però
puja
si
o baixa?
Si a Fitur li teus l'indústria privada, i només hi deixes la indústria política, que és la que financia els estats de Sevilla, de València, d'Andalusia, de Comunitat Valenciana, Comunitat Catalana, a Fitur, avui, amb dos pavellons, ja farien. Pues... En tenen oberts 12. Però clar, des del moment que tu arribes al pavelló 4 i dius Comunitat Valenciana, tot allò és València, el 3, Andalusia, dius, quan s'han gastat? 7.000 milions. Dius, coño. Clar, dius, pa què? I comences a buscar empresaris i no n'hi ha. I qui trobes? Polítics, diputats, alcaldes, regidors... I dius, me'n vaig a la plaça aquella que munten per trobar reunions d'empresaris perquè puguin parlar de què m'ofereixes aquest any, i resulta que no trobes una cadira buida perquè està plena d'alcaldes, de regidors, de gent de la política que bueno, com que no sap què fer perquè van a Fitur, però feina no en tenen, més enllà de l'acte puntual que està previst a les 11 del matí, a les 3, que ve el conseller, que ve no sé què, que ve no sé quantos, es fot un revuelo de gent allà, càmeres i micròfons, i al cap de 5 minuts, bueno, s'ha acabat el rotllo. Si jo estic parlant amb tu de negocis, i aquí al costat tinc un senyor amb bon altaveu que m'està presentant, jo què sé, la caverna mediàtica de Tordera...
Marxo d'allà i vaig amb una altra cosa més tranquil.
Escolta, m'entinc en el carrer a buscar una cafeteria per poder parlar amb el meu client. Vull dir, des d'aquest punt de vista, jo sóc molt crític amb les fires.
Per l'organització de les mateixes.
El sistema, per la manera que es finança, perquè, clar, aquest senyor de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat d'Andalusia o de la Generalitat Catalana, que s'ha gastat no sé quants milions en muntar un estand a Madrid, que després ha anat subrogant taules a les diferents empreses i donem aquesta imatge de paraigua global, tot això està molt bé, però, clar, això genera uns usos. És a dir, des del moment que sigui la que sigui, l'administració que s'apropia d'allò, perquè diu, com que això ho pago jo li trec el rendiment que a mi m'interessa treure políticament, estem parlant d'una altra cosa que no té res a veure amb l'objecte inicial, que és el negoci turístic. Estem parlant d'una altra cosa. I des de que això va començar i s'ha anat portant fins al dia d'avui, hem arribat a un punt que l'empresari és pràcticament un acompanyant de lo que hauria de ser l'objecte bàsic i principal del sistema.
I la meva pregunta des del desconeixement, per què hi va?
Molta gent perquè ha d'anar-hi, perquè li donen un premi, l'altre perquè l'han convidat, l'altre perquè ha quedat amb tu per parlar d'un tema important i aprofitem Fitur per trobar-se. I s'aniran a sopar, i s'aniran a veure un espectacle, i faran una trobada d'amics. Jo quan anava a Fitur, que no hi he anat mai a fer feina, sempre hi he anat a passar-m'ho bé, teníem un sopar muntat que era obligatori fer-lo cada any, si érem 6-7 persones i decidíem qui venia a aquest sopar i qui no venia, i hi ha gent que s'ha quedat al carrer que no ha pogut venir mai, i ara per desgràcia ja no es fa perquè la principal persona que muntava aquest sopar és mort. I quan ell muntava aquest sopar el muntàvem ell, jo i 4 més. I ja està, ens reuníem amb un menjador privat d'un restaurant de Madrid i aquest era el nostre Fitur. Tot l'altre, a mi anar a Fitur, se me'n fotia anar a Fitur. A nivell, ara t'estic parlant, a nivell empresari. Una altra cosa és quan hi ha hagut d'anar-hi com a polític, perquè tocava.
Aquesta era la meva pregunta. Vull dir, a mi m'estranya que si algú dintre del món del comerç munta una parafernàlia de comerç per autoelogiar-se ell, a mi que no compta.
Però jo ho he tingut clar des del primer moment, que jo anava a Fitur a passar-m'ho bé. En cap moment mai he anat a Fitur amb la idea de fer negoci. Mai. I t'estic parlant de fa molts anys, eh? Vull dir, jo vaig ser dels primers que va començar a anar a Fitur. És a dir, Fitur no existia, És a dir, aquí el que existia era la Fira de Barcelona, la Fira de Turisme de Barcelona. Després es va crear Fitur. Vull dir, abans d'anar a Fitur, anàvem a Europa, a Brussel·les, a Itàlia, a Inglaterra, a Alemanya, però en aquell moment tenia sentit. No hi havia les comunicacions d'avui, no hi havia la connectivitat que hi ha avui, la gent esperava aquelles fires, allò era realment un punt de trobada mercantil. Allà es feia feina. Tu allà portaves tot el teu cartipàs econòmic i en allà feies feina. I si anaves 2 dies, eren 2 dies de feina. No se'n feien 3, eh? Un dia i mig, 2 dies i cap a casa. Mm. I com feies la ruta de les fires d'Europa, jo em havia arribat a passar un mes fora de casa. Però anaves a treballar. Anaves a treballar, ara no. Ara bueno, vas a sopar, vas de festa, veus els amics, que està molt bé.
Per tant, podíem dir que la participació a Fitur no ens dona informació de com anirà previsiblement la temporada, les contractacions?
En funció de qui parlis. Si parles amb un optimista, la temporada serà fantàstica, i si parles amb un pessimista, serà un desastre. Però això ha estat sempre així.
I al final de la temporada d'estiu també hi ha les mateixes opinions.
Mira, abans quan no teníem internet, ni tecnologies, ni històries, hi havia una màxima que es complia sempre. Era el 15 de gener, els industrials locals anaven a Anglaterra, que hi havia els principals turoperadors, i venien amb uns llistats d'ordenador d'aquells, te'n recordes, aquell paper ample que els treia els ordenadors, i allà ja portaven la temporada més o menys dissenyada. I en funció de lo que pesava aquell gruix de papers o lo que deia dintre, la temporada era bona o dolenta. Això avui ha desaparegut. Ni el turoperador, ni la informació es guarda tant de temps, i el dia a dia fa que les ventes, igual aquest de matí a les 9 no hi ha res, i a les 12 tens un piló de gent reservada.
I, bueno, i a més no és fiable, perquè ara et reserven, ja et desreserven 3 dies abans sense cap cost.
Gent com tu tampoc n'hi ha tant. La gent que reserva, que paga i ve, tu. Vull dir, si no, Lloret estaríem buits, eh? Vull dir, si penséssim així, no hi hauria ningú.
Home, però els sistemes de contractació han canviat.
Vull dir, tot ha canviat molt. Tot aquell que et digui ara, el 15 de gener, que la temporada anirà bé, doncs bueno, has trobat un optimista. I si en trobes un altre que et diu, hòstia, m'han dit que aquest any la temporada... has trobat un pessimista. Però dades reals, allò que algú et pugui explicar, de dir, hòstia, és que tinc... perdoneu, els efectes secundaris. Dades reals de ventes a dia d'avui, jo en tinc 4, i en aquests moments no m'atreviria a dir si són bones o són dolentes. És molt aviat encara, com per dir què passarà d'aquí 2 mesos. Per què? Perquè avui dia vivim el minut següent és el que importa. Vull dir, aquella planificació a llarg termini, tot això ha desaparegut, evidentment. Vull dir, les fires abans anaves a vendre el producte de l'any que ve. Tu creus que avui a Fitur s'està venguent producte de l'any que ve? S'està venguent el producte de la setmana que ve, amb una mica de sort, i com et ha educat, i has de vendre el de l'altre. Per què? Perquè la immediatesa avui dia és tan bèstia que és online. És a dir, quan parlem d'online no és una paraula. Online vol dir ara, el moment, clic, ja està. I això va així. I el que, però clar, anem a Fitur a veure què passa. Vull dir, cony, a mi fa il·lusió anar a Fitur, des de l'aspecte de veure gent que fa temps que no veig. Però per això me'n vaig amb un enterro i em passa el mateix. És a dir, Fitur i un enterro és exactament el mateix. Veus tota aquella gent que no veus mai.
Les comparacions són odioses.
Això ho he dit sempre jo, eh? Vull dir, anar a Fitur és anar com un enterro. No. Trobes tota aquella família que fa temps que no veus, i tota aquella gent que dius, coi, tu també? Si no, te veus coneixia.
Els enterros se'n diuen moltes coses.
Sí que sí.
Una és aquesta, l'altra també es diu que els enterros és on també es mentides es diuen.
Bueno, ja podria ser també, com a Fitur.
Com a Fitur.
Com a Fitur, igual.
Perdonar els que han anat a Fitur i s'han gastat la pasta, pobrets, que no voldria jo entrar aquí ara a nivell personal contra ells. Vull dir que em sembla molt bé, que s'ho passin molt bé, que gaudeixin de Fitur, que facin molt de negoci, que vingui molt turisme a Lloret i no vagi a Tordera, i ja està, eh? Que en definitiva és allò que desitja tothom, no? Vull dir que el meu veí estigui content i li funcioni el negoci.
Doncs en els últims 3 minuts, si voleu acabar encara amb més somriures per acomiadar la Glòria d'una vegada per totes.
És la primera vegada que se li dona nom, no?, amb una tempesta sí. Aquí local.
Bueno. Sí.
O no?
Abans se'ls hi deia mala puta.
Avui està.
Avui està com el temps.
No se li pot fer res.
Ai, jo ho havia sentit ahir sempre, no?
Bueno, sí, home, això també és veritat.
Ah, veure.
Però ens hem aficionat a posar noms, no? Com els,
sí, abans eren els tifons, ciclons, huracans, però les tempestes...
Les tempestes tropicals. Ara ja diem la llevantada mediterrània. Ja serà un nom...
Ens farem mal, eh? Si entrem en aquest camp, ens farem mal.
Almenys no se'ls dona nom amb inicials o amb cicles, eh? Perquè ara, avui en dia, tot ho resumim, eh?
Tot, sí, és veritat.
Hòstia, però Glòria és un nom maco.
Sí,
ah, sí?
Un nom maco, Glòria. Imagina que li haguessin fotut Petronio, ara dius, conya... No, no tinc res contra les Petronines, eh? Sisplau. Però vull dir que no sé són si... noms d'aquells que costen de pair, no?
Oh,
no,
si, no és... si li haguessin dit Ildefonso, no. Avui és la seva onomàstica, almenys.
Veus?
No, però totes aquestes tempestes tenen nom de dones, no?
No vagis per aquí, que ens farem mala, eh?
Precisament buscava la resposta.
No, n'hi ha que tenen un nom. I sembla ser que està previst, això. És a dir, no sé si ho vaig llegir en algun lloc, que segons com era el tipus de perturbació, era un nom masculí o era un nom femení, però no tenia connotacions xenòfobes, ni connotacions masclistes, ni connotacions d'aquesta mena.
La majoria són... Som femenins, no? I el que sí sé, noi, que el nom està previst...
T'has tocat, eh?
No, és veritat. I el nom em penso que està previst...
Sé que hi ha un estudi que en parla, però no...
Hi ha un estudi que parla dels noms,
no,
i la propera
dir,
serà tal nom, i la...
Sí, sí.
Tinc idea d'això.
Els anomenen,
eh?
Abans de que passi.
Sí, sí, la... Sí, sí.
Jo els he dit avui, abans de començar, que del que diguessin avui faria una falca de promoció, i la veritat és que m'ho han posat molt fàcil, eh?
O sigui, jo no la faria, eh?
No, es farà, perquè avui ha estat molt, molt interessant.
Però bé, la finalitat és que avui havíem de parlar d'entrepero i no hi hem dit ni piu.
Ni piu.
Per tant, objectiu assumit.
Per tant, no ens poden dir que... ni cap a un costat ni cap a un altre. Senyors, gràcies per ser aquí en aquesta primera tertúlia ciutadana de l'any 2020.
Un plaer.
Adéu-siau. Adéu. Fins una pròxima.